Són les 11 del matí i les 6 de la tarda a la remissió. Brilla el sol a Formentera, déu-n'hi-do, quina calor que fa. Uns més de 29 graus segons l'estació Balears Meteo i bufa bé bastant suau de l'est sud-est a menys de 10 km hora. Així que avui bé, un dia d'altes temperatures i una jornada en què aquí a Radio Illa estem molt contents perquè feia setmanes que no podíem saludar a la nostra terapeuta de parella i sexual de capçalera, Ana Maria Lozano. Ja ho sabeu, a Instagram la trobareu com Fluir en el Amor. Molt bon dia, Maria.
Bon dia, Pepo.
Avui ens portes tela marinera, Dols i ruptures.
Mal d'amores, molt mal rotllo, mal d'amores. He agafat tres casos d'aquestos que ens fan els oients, que ens envien preguntes per l'Instagram, que us animem a que continuï enviant moltes preguntes. I he agafat tres perquè tenien un punt en comú, que era el dol i les ruptures.
Molt bé. A veure, va, començam amb el primer supòsit, diguem-ne.
Vinga, perfecte. Els vols llegir tu?
Vinga, va, jo mateix. No puc deixar el meu rotllet tòxic. Porto 3 anys enganxat a ell. Jo sé que no em senta bé i que això no va enlloc, però no puc deixar-ho.
Droga, droga, droga de l'amor, Pepo.
Quan diu això de no puc deixar el meu rotllet tòxic, es refereix a no pot deixar, diguem-ne, la seva relació de parella amb sí. Una persona que és, o té actituds tòxiques.
Clar,
no?
Potser és una relació sexual, una relació esporàdica. Bueno, no, és una relació continuada, té pinta. No sabem quin nom li ha ficat a la parella, no? O aquest col·leguita o aquesta col·leguita, però està enganxat, ja sigui pel tema sexual, pel tema emocional. Li senta malament, però no ho pot deixar. I això és molt, molt, molt i molt comú, I si et fixes, les altres casos també tenen coses semblants. Semblen diferents, però són semblants.
Aquest cas, a veure, l'interessant és, d'una banda hi ha aquest impuls, no? Aquest acte de sentir-se atret per l'altra persona, i al mateix temps, una mica de seny que et diu, això no t'està anant bé, això no estàs sent fidel a tu mateix o a tu mateixa, en el marc d'aquesta relació. Seria això, no?
Clar, això és com la droga, no? Tu saps que aquesta relació no et senta bé doncs perquè et fa feos, perquè és una relació que no et suma, que ara ve i ara no ve, que potser és una persona que no sap solucionar conflictes, que et fa mal cada 2x3, que no vol el que tu vols. Poden ser tantes coses, però encara que... O quedes amb aquella persona i no et contesta en 3 dies i llavors ho passen fatal, però estan enganxadíssims. Aquestes persones, aquest perfil s'acostuma molt a les miguites de pan. No? Jo sempre les digo, es que tu te mereces un pastel de chocolate.
No, no engrunes, però... clar.
Clar, les miguetes de pa. O, bueno, a vegades coses molt xungues de maltractaments. Mira, a vegades una cosa que observo molt també és, ara m'ha vingut això, amb les parelles LGTBI i amb les dones, sí. Moltes vegades no detecten casos de maltractament, perquè com no són homes, no ho identifiquen. I també m'agradaria això perquè dic, ojo, parlem de persones i d'actes, no? Perquè moltes vegades és que és una tia, digo, sí, però és que això és una manipulació, això és un maltractament físic, psicològic, ojo, no? Amb les parelles LGTBI...
I mira, mai més ben dit, ara que estem en aquests dies en què es commemoren tants actes relacionats amb el Dia de l'Orgull, que recordem és el pròxim dissabte. Uh-huh. No t'ho perdis, Maria, fan una festassa a la plaça.
Vindré, clar que sí, això s'ha de celebrar.
A veure, va, el segon cas... Aquest és en castellà, diu, le fui infiel a mi marido, llevamos 11 años, me perdonó, no quiero estar con mi amante, pero no puedo olvidarlo.
Clar, també aquí hi ha molt la comparació, no? No és el mateix. Aquesta senyora diu que portava 11 anys, no? Pues 11 anys de relació no és el mateix que una infidelitat d'un mes o dos o un dia, no? Que es pot idealitzar. Llavors, aquí entra molt la comparació i després també la pressió social, no? Jo què sé, després, si vols, profunditzem més, no? Però aquí tothom opina, no? Què has de fer i què has de deixar de fer, no? I penso que és un tema molt delicat que s'ha d'analitzar molt bé, però aquí el que diu aquesta dona és que vol continuar amb el seu marit i això és un pas, i que li ha perdonat, llavors és un altre pas. Després veurem com s'arregla això, si t'arreglo o no. Però sí, està enganxada, droga de l'amor, una altra vegada.
Però està enganxada...
A l'amant.
Bueno, i al marit també, perquè vol seguir amb ell, no?
Bueno, aquí té pinta de que vull estar amb el meu... No. No vull estar amb el meu amant, diu aquí. També es vol desenganxar, eh?
Sí, sí.
Aquí diu que no vol estar amb el seu amant, però no el pot oblidar. Droga, no quiero, però estic enganxat, no?
Tercer supòsit. La meva xicota em va deixar fa 2 mesos i encara estic malament. És normal? Hauré de fer 2 anys de teràpia per superar-ho.
Aquest és normal. Qui no ha patit per amor en aquesta vida, no? Si és que al final tothom s'ha donat l'hòstia, no? Si és que és inevitable, no? I en aquests moments de ai, mai ho superaré, mai trobaré a ningú, no? Aquests moments de drama, tantes cançons que parlen d'aquests moments, pues és molt típic. També, patiment, no? Dejamos la droga de l'amor i nos da el síndrome d'abstinència, el mono, no?
Es pot relacionar, per exemple, no sé, un any de relació és igual a un any de dol?
No, depèn de la intensitat. Potser ha sigut algo que ha sigut molt curt però molt intens i ha sigut molt idealitzat, o potser ha sigut una relació molt llarga que hi havia moltes expectatives d'ens casarem, tindrem fills, ens comprarem una casa, o potser és una relació molt llarga que hi havia molts projectes en comú i la relació es trenca i hi ha fills per mig, negocis conjunts, clar, cada parella i cada persona és un món. No es poden comparar. Sempre hi ha coses que són comuns, però cada persona és un món i cada història.
I escolta, ara que dius això del dol, el dol amb una ruptura de parella és... té els mateixos passos que el dol, per exemple, que fem quan es mor una persona estimada?
Sí, s'assembla moltíssim, perquè un dol és un duelo, és un dolor, no? S'assembla moltíssim, però sí que és veritat que quan profunditzem en el tema de l'amor hi ha com a fases que són semblants, però que, com ho explicaria? Moltes vegades veig que hi ha persones que s'enganxen en alguns punts de les fases del dol i les creences o els pensaments limitants que passen a la següent fase. Jo sempre dic que una fase de dol és com jugar al Mario Bros. Vas passant de pantalla, no? No? Per la negació, la ràbia, la culpa, l'acceptació, la frustració, la por, no?
A més, cada pantalla té un malíssim, té un
sí,
mal, no?
Sí, cada pantalla té un malíssim. Llavors, com te quedis enganxada amb una, se't fa etern i s'allarga el dol. Llavors, aquí la gràcia està en intentar veure si t'encasquilles en una, no? Pues està el xoc, la negació, la culpa i la ràbia, la frustració, la por, la depressió, l'acceptació, el renaixement. Hi ha moltes pantalles del Mario Bros per passar-se. Sí, sí.
Bé, entenc, Maria, que els dols o les ruptures que precedeixen aquests dols deuen ser una causa recurrent a les consultes de les persones que venen a tu, no?
Pues sí, quan ens imaginem algú que ve a consultar a fer un dol, ens imaginem una persona que és perquè ha trencat una relació o perquè s'ha quedat viuda, no? Però jo observo que hi ha dos tipus de perfils de persones que venen per dols. Les persones que venen per un dol conscient i les persones que venen per un dol inconscient. Un exemple de exemples de dols conscients, pues, per exemple, vinc perquè no supero la meva ruptura, o com en aquest cas no puc deixar el tòxic, o ho he deixat però estic fatal, o m'han deixat, que encara és pitjor, o porto 4 anys i encara no ho he superat. Però hi ha vegades que venen per casos inconscients. Per exemple, no trobo parella sana, no? O repeteixo patrons. Llavors tu preguntes, no? Has de fer unes preguntes, la història familiar, no sé quant, i arribes, què tal con tu sex? Ah, jo superbé, ja no els ploro, no? I comences a testar amb la kinesiologia, amb l'inconscient, i potser et surt un ex que tenies 3 coses que encara no has superat. I això fa que se't tanqui el cor i no ho puguis arrencar. Però és algo inconscient, no? O, per exemple, un altre cas molt comú, els que estan enfadats amb les seves ex o amb el seu sex, no? Aquestos! I vinga, perquè mira que malament, i la custòdia compartida, i que és que és una mala persona, i és un egoista, i potser porten un munt d'anys enfadats amb el sex, i això és perquè hi ha una fase del dol, que és la ràbia, que s'han quedat allà encasquillats i no són conscients. Jo ja ho he superat, perquè a mi jo no vull tornar amb ell. No, però tens una ràbia que està enganxadíssim, no? Després també, potser ve una persona que està en una parella i que està fatal i estic malament amb la parella i estic molt xunga i potser està fent un dol dins de la relació, ja està. Tu veus aquestes típiques persones que es queixen, que no em fas cas, que no tenim sexe, que no fem res junt, i hi ha un dia que es deixen de queixar. I dius, hòstia, pot ser que hagin fet teràpia i estiguin millor, o potser que hagin tirat la tovallola. Llavors estan fent un dol previ a trencar la relació i no són conscients. I altra cosa que observo molt és amb les al·lèrgies.
Al·lèrgies?
Superinteressant. És que l'amor és tan intens que a vegades somatitzem amb el cos, no? I saps que sóc una friqui de l'inconscient,
sí,
i l'altre
sí.
És que sóc una friqui d'això. L'altre dia em vaig apuntar a un curs d'al·lèrgies, ¿vale? I m'encanta curar al·lèrgies. Bueno, estic aprenent. Llavors, deien que una al·lèrgia surt perquè hi ha una cosa traumàtica que et marca. Et fico un exemple, no? Una nena de 8 anys que li fan bullying a una escola, ¿vale?
Sí.
Al costat d'aquesta escola hi ha unes oliveres que estan pol·linitzant, vale? Al mes de març, abril, no? Jo què sé, no? No sé quan polinitzen. Aquesta nena es fa gran i quan té 18 anys, aquestes oliveres que abans eren un camp és un parc i va amb el seu nòvio a trencar la relació en aquest parc. Llavors, el seu inconscient relaciona l'olivera com a element perillós. Llavors, el seu cos es fica a la defensiva i crea l'al·lèrgia al pol·len de l'olivera. És brutal, és brutal, superinteressant. Per això ho dic, que amb l'amor pots somatitzar amb malalties, no? I l'al·lèrgia és molt comú.
El que passa, Maria, és que, clar, m'estàs plantejant intentar connectar com a terapeuta amb l'inconscient d'una persona, clar, intentar tocar coses que aquesta persona ni tan sols n'és conscient, no? Com ho fas, això?
Clar, això és superinteressant, perquè, clar, l'inconscient és molt important, perquè nosaltres som conscients de lo que jo penso, de lo que jo sento i de lo que jo faig. I això és un 5-15% de la nostra conducta.
15%?
15 com a molt, del 5 al 15. I del 85 al 95 és el nostre inconscient. Llavors, si volem canviar els nostres pensaments, els nostres sentiments i les nostres accions, haurem d'anar al profund perquè després es manifesti a nivell conscient. Tu imagina't aquestes persones, la que està enganxada al tòxic, la que no supera la relació, potser no és conscient que està encallat en alguna cosa. Llavors, jo utilitzo molt la tècnica que es diu la kinesiologia, que és una tècnica que treballa molt amb l'inconscient, no? Perquè el conscient en recordem, l'inconscient no ho sabem que existeix, però el cos sí que se'n recorda. El cos no oblida. Llavors fas un test muscular on hi ha una contractura involuntària i et serveix per anar a llocs més profuns i llavors la intervenció és molt ràpida, no? Perquè tu, si per exemple un problema té 50 diagnòstics, pots dir, vale, del 5 potser tinc que treballar 2 i prioritzes, no? O com te sentaria bé entrar aquí? Ho preguntes. I també molt per l'ètica professional, perquè per exemple, en aquest cas que parla d'aquesta noia que ha sigut infidel, no? I que pues, les amigues, t'has de separar, ojo, no? Quina responsabilitat, o jo què sé, o imagina't aquest noi que ho acaba de deixar amb la nòvia, no? Oye, que un clavo saca otro clavo, no? Això es diu molt, moltes vegades donem consells d'amor i és una responsabilitat molt gran. Llavors, jo en molts casos el que faig és testo per ser el més objectiva i responsable possible, perquè estàs tocant amb coses molt sensibles i molt delicades i pots fer molt mal a una persona.
Caram, escolta'm, el dol, no sé, hi ha alguna manera d'accelerar-lo, de passar-lo, com dir-te? Tens la recepta del fàrmac que va bé per superar un dol d'amor?
A tots ens encantaria que hi hagués la pastilleta de l'amor, no? Que quan tens un mal d'amor te la prens i marxés tot, però l'amor és com un refredat i s'ha de passar, no? És, mira, pues el mal de cap, l'esgotament, els mocs, i això passa, no? El que passa és que quan no curem bé un refredat se converteix en una pneumonia. Ho estic inventant, eh? Però saps? Ja entens el que simbolitza.
Entenc perfectament la metàfora.
Dic, hòstia, que a veure si no se converteix en una pneumonia i potser d'aquí més endavant pues, puges una escala i me fa malament el pit, no?
Clar, si no cures bé un desamor, igual es converteix en una mena de neurosi i quan tens una nova relació torna a sortir.
Clar, o repeteixes patrons, o no trobes relacions sanes, o està tota la vida enfadat amb algo que no saps què és, o, hòstia, és que l'amor és que és molt bonic, però quan ho passes malament, té la marinera, eh? No? És algo molt dolorós, sí.
És curiós, perquè ens fas molt aquest paral·lelisme, droga-amor.
Sí, clar, és que pensa que l'amor està ple de bioquímica de l'amor. Hi ha un munt d'hormones i cada una té una funció. Això, si vols, un dia parlarem de totes perquè són superinteressants, però això és tan addictiu. Perquè, clar, l'oxitocina, la dopamina, la vasopressina, ja t'explicaré cada una la funció que té, però no deixa de ser una droga. Llavors, bioquímica. Per això està el síndrome d'abstinència i també el dol, ve la tristesa, perquè ens ajuda com a assimilar que hi ha un canvi, no? Si estiguéssim contents després d'haver trencat amb una relació, com assimilem aquest canvi? Per això el sistema nerviós i el cervell és molt savi, no? Te fa estar quietet, paradet, perquè analitzis, pensis, el teu cervell es torni a reorganitzar i deixa espai per coses noves, per assimilar el que ha passat. Clar, són canvis, això, i és un xute hormonal. Ué, alegria, amor, passió! I dius, hòstia! Clar!
El que passa és que, Maria, serveix de molt rumiar molt, pensar molt en una situació de dol emocional, quan precisament ens comentaves que en realitat el capítol conscient únicament ocupa entre el 5 i el 15% de tot el que ens passa?
Quan rumiem molt un pensament, potser és que ens hem quedat encallats allà, no? I potser hem de mirar, perquè, aquest, perquè potser és un bucle, no? Perquè, claro, no voy a encontrar a nadie como él, porque nunca será igual, porque él tenía un sexo estupendo y nadie va a encontrar que sea tan bueno como él en la cama. Hi ha pensaments així, eh? O no el puc deixar perquè jo li vaig dir que li esperaria tota la vida. Coses així que fan que se't queden al cap. I llavors, per treure això, clar, ho has de desbloquejar. Però si no és conscient de quin pensament és el que et fa mal, pots estar en un bucle. I a més, la vida se sent amb el cap i amb el cor i amb tot el cos, no? És que si no...
Una altra cosa és que tampoc, igual, a vegades en alguns moments crítics, sobretot, estem parlant de dol, de ruptures, de desamors, potser no podem escollir els pensaments.
No, al final el pensament és inconscient, és el que dèiem abans. Clar, i aquests pensaments potser no venen d'aquesta relació, venen d'una història de la infància, que tu potser vas viure l'abandonament amb la teva família o el poc mereixement i et busques a un perfil de persones que són així i després te desperten la teva ferida. Ojo amb això, eh? Clar, el guai d'això és sempre anar a l'arrel del problema. Quan una persona ve a un dol, no només treballes el dol, treballes el dol i si jo sempre dic, va, fem això ràpid, que així ja vaig a l'arrel i si arreglem el problema, llavors l'altre s'arregla, és més fàcil, no? Perquè no passi la mateixa pel·lícula. I també una cosa important és què aprenem d'aquests dols, no? És com que sí, que la vida té de... Si la vida té de... Com se diu, no? Ai, com se diu aquesta expressió? Si te da... Si la vida té de... No, com se diu aquesta fruita? No me recordo, que si la vida té de limones, hace una limonada, no? Jo què sé, no? Que no sé. Això també no és així, no? Aprèn d'això, pren consciència, i la pròxima vegada, pues, aprenem a fer-ho millor, perquè si no és que la pel·lícula se repeteix. Sí.
Déu-n'hi-do. Maria, vols que analitzem una miqueta amb més deteniment aquests tres casos que n'has plantejat avui?
Vinga, va, anem a ellos, sí, perquè el canvi és que m'encanten que m'escriguin aquestes coses, perquè són, no? Són servicis per a moltes persones. Vinga, comencem.
Comencem pel primer. No puc deixar el meu rotllet tòxic, porto 3 anys enganxat a ell, jo sé que no em senta bé i que això no va enlloc, però no puc deixar-ho. Una relació de parella a la qual estem enganxadíssims, però també sabem que ens fa molt de mal.
Sí, que potser no és ni de parella, potser és un rotllito puntual. Perfecte, aquí té tota la pinta de que sigui una dependència emocional, ¿vale? Tindria dubtes si és una dependència emocional o s'ha encallat en una fase del dol. La dependència emocional és com un cicle, que és un cicle viciós com les drogues de l'amor, saps? En plan rotllo així. Sí. Llavors, al començament, tot és perfecte, l'eufòria, la il·lusió desmesurada, ai, que és l'amor de la meva vida, no? Després és com, és que te necessito. Després hi ha una part en què jo m'adapto a tu i me subordino a tu, encara que em faci mal, m'adapto, perquè és que com no s'està sense tu, ¿vale? Després la relació es va cascant i es trenca i hi ha un període de no puc viure sense ell, una transició, i després torna a començar, torna amb la mateixa persona i torna a la part de tot és perfecte, te necessito, m'adapto a tu, se trenca la relació, no puc viure sense tu, tornem. I pot passar amb la mateixa persona o pot passar amb una altra persona. Totes aquestes persones que no estan mai soles, que es busquen d'una relació amb una altra, que fan efecte liana,
efecte liant.
Sí, és com...
Molt gràfic, sí.
Sí, això és relacions de dependència. Llavors, hauríem de mirar l'arrel de per què busquem aquest perfil o tenim aquesta dependència amb coses que ens senten tan malament, i després, mira, tinc un vídeo que el pujarem un enllaç que dura 18 minuts, que parla només de és vell, però bueno, parla molt clar de dependència emocional. Dura 18 minuts, i allà, perquè com avui tenim més casos, que s'ho miri amb tranquil·litat per la gent que ho necessiti. Dependència emocional.
Molt bé.
Què més? I bueno, llavors això, hauríem de mirar l'arrel si ha sigut amb la família, les creences, experiències traumàtiques, la infància, i una cosa molt important és sanar l'arrel per no repetir patrons, i com és una droga, l'amor, bioquímicament és una droga, hi ha una cosa que es diu que s'han d'estar 90 dies de desintoxicació. Què vol dir? Que això val pels tres casos, eh?
90 dies de desintoxicació,
sí.
3 mesos?
90 dies sin droga de l'amor, ¿vale? 90 dies és 90 dies de contacte zero.
Zero.
Sense missatges, sense WhatsApp, sense xarxes socials, sense trobar-se, no? Tu saps les típiques recaigudes? És que les recaigudes formen part dels dols. Moltes vegades és com una droga, no? Llavors, ai, que voy a tu casa a buscar el destornillador, ¿sabes? Aquestes excuses tontas. Ja. Ai, que me he dejado el pijama, ¿no? Qualsevol excusa tonta per la recaiguda. No, estan deixant la droga de l'amor. Això vol dir que hem d'estar 90 dies de no contacte. I també comunicar a l'altra persona, perquè, ojo, perquè a vegades, quan aquí parlem de que un vol deixar, però potser el deixat no vol que li deixi l'altre. I llavors, no, quan no el deixa marxar i li envia mensajitos, quan s'està amb un altre li torna a reclamar perquè torni, ojo, que hi ha relacions supertòxiques, que ni com el perro de l'hortelano, ni como ni dejo comer. Ja. No? Així que, ojo amb això, per això 90 dies, i s'ha de comunicar a l'altra persona, escolta, estaré 90 dies si no tenir contacte, perquè estic fent un procés terapèutic i vull que m'ho respectis, no? I això és molt important.
Déu-n'hi-do, el següent cas. Le fui infiel a mi marido, llevamos 11 años, me perdonó, no quiero estar con mi amante, pero no puedo olvidarlo.
Pues és normal, perquè si has tingut un xut hormonal d'algú idealitzat que ha durat poquet, i clar, comparant dos mesos o un mes de relació o una nit boja amb 11 anys que té sus más i sus menos, pues és normal que comparis i te montis pel·lícules de Walt Disney, no? És que és supernormal. Sobretot lo que estic veient que ja estàs escollint, no? Ja estàs escollint i tens molta sort de que la teva parella t'hagi perdonat, i això és molt gran. Llavors, jo penso que les infidelitats no deixen de ser una traïció i hi ha molt de patiment per les dues parts, no? Però una infidelitat el que fa és o fer morir una parella o fer-la renaixer. I això de que renagui o que mori dependrà de les dues persones implicades. És com reconstruïm això, no? Què ha passat, no? Com a moltes parelles a vegades es compren sota la catifa, no? I venga, a barrer bajo la alfombra, venga, i des de bajo de la alfombra hi ha una muntanya de porqueria allà, i a vegades ens ensopeguem i no la veiem, no? Pues bueno, a veure, no està aquí una muntanya sota la catifa, aixequem, mirem què ha passat i tornem a reconstruir si estem escollint, no? Perquè a vegades hi ha com a rencor, no? Suposo que també per el tema del que ha sigut infidel, aquí diu que no, no? Però en les parelles...
Diu que l'ha perdonat.
Li ha perdonat, però això jo no sé què dir-te. Ah, ja. Clar, és que potser sí, potser vol el seu conscient i el seu inconscient. No, jo li faria la màquina de la veritat con l'inconscient i la kinesiologia. Dic, vamos, a mi no se m'escapen.
La kinesiologia, us recordem-ho, és una pràctica, no?, que mitjançant, diguem-ne, l'observació dels músculs del cos.
Sí,
no?
És com un test muscular que te diu el teu inconscient si ha perdonat o no ha perdonat, no? Llavors, clar, potser conscient...
O altres coses.
Sí, bueno, el que vulguis. Sí. Llavors, clar, aquí no hi ha... Digo, la màquina de la veritat, jo faig cachondeo perquè no hi ha escapatòria, no? Però sí que, a més, quan hi ha una infidelitat hi ha d'haver una compensació moltes vegades, no? En plan, si jo t'he fet una traïció a tu, tu què te sentaria bé per compensar el mal que he fet, no? Perquè està com en deuda, la parella queda desequilibrada, hi ha un desequilibri, i llavors això s'ha de pactar. Potser diu, pues ara me voy a liar con el vecino, potser no cal que sigui això, no? Potser és algo que li importa més que liar-se amb el veí, però hi ha d'haver una reparació, perquè no, ha sigut pues una traïció. Llavors, això, que, vale, pues, què ha de fer? Contacte zero amb aquesta altra persona, mirar si hi ha alguna part del dol que amb el seu rotllito amant que no que està encasquillada, no? Pues, per exemple, pues, creences irracionals o idealitzacions, no sé què és, però s'hauria de mirar què, i dedicar temps a la nova parella, no? Que és l'actual, que torna a renaixer, no? I quan tu estàs focalitzat en algo que escolleixes, potser prioritzes que és per tu important, i si estàs escollint la parella, el teu marit d'11 anys, potser és que ja estàs escollint algú que et fa sentir.
Bé, en definitiva, està aquí i ara, no? O sigui, si estàs amb això, doncs estàs amb això.
Sí, que en el fons ha escollit ella, ha escollit. Sí. I si ha escollit, pa'lante, com los de Alicante, no?
Va, el tercer supòsit, diu, la meva lota em va deixar fa 2 mesos i encara estic malament. És normal? Hauré de fer 2 anys de teràpia per superar-ho?
Pues és normal que estiguis malament. Amb 2 mesos, sí, és normal. Un dol passa de 6 mesos a 1 any i mig, però sí... trenques el cicle, que et quedes encasquillat, sí. Ho pots fer més fàcil. 2 anys de teràpia? Doncs pues jo crec que no, no? Que el millor per un professional, l'orgull més gran és que s'arregli el abans millor, no? Jo, si puc ajudar una persona amb una sessió en 2 en comptes d'en 15 i les veig pel carrer i les veig felices, dic, hòstia, pues ha anat bé, no? Quina eficiència, em sento orgullosa de que la gent sigui feliç. Si jo tinc enganxada una persona 2 anys fent teràpia, potser és que sóc una mica pesterilla, no? Jo què sé. Llavors, el terapeuta, si és bo, sempre voldrà que siguis feliç, te donarà eines perquè puguis refer la teva vida. Llavors és normal que estiguis així. Jo miraria si hi ha algú encasquillat i adelante como los de Alicante. I què més? I jo volia donar uns consells generals per tots, sí. ¿Vale? Que seria que bueno, per passar el dol és la millor forma de trencar un dol és des de l'agraïment, no? Pues mira, a través d'això que m'has fet mal, jo he après a posar límits, no? O m'he donat compte d'això, no? Sempre des de l'agraïment.
Sí, això clar, és fàcil dir-ho, però sentir-ho és una altra cosa, no? Perquè t'han fet mal i sentir agraïment, Déu-n'hi-do, has de ser una ànima molt elevada.
No, clar, això amb teràpia, no? Per això estan les teràpies, perquè clar, tu quan estàs enfadant ho veus tot gris, no? També quan tu s'enfades amb l'altre l'estàs senyalant, i no te n'oblidis que quan tu senyales amb una persona hi ha un dit, el dit índex, que senyala l'altre i tres que te senyalen a tu. Llavors, ojo, que l'altre no el pots canviar, però tu al final te surt a compte, ser més feliç, responsabilitza't perquè l'altre no canviarà, però tu sí, no? I al final som responsables de la nostra pròpia felicitat. Després, els 90 dies de no contacte, antidrogues de l'amor, superimportant, ojo a les recaigudes, formen part del procés les recaigudes, però si ja les veus venir, ojo, ojo, ojo con les recaïdes de l'amor, no? Després, lo de un clavo sa cuatro clavo, pues no, saps? La veritat és que no. Està guai que facis un procés de dol, que ho assimilis, però mira, t'explicaré, conec a dos casos, dos, he fet moltíssims, però dos, que sí que sortia que li sentaria bé un clavito, saps? I un d'ells estava fatal en una ruptura i ara porta 3 anys en una relació preciosa, superconscient. Així que, poquíssim, imagina't, 302, però que s'ha de mirar bé, s'ha de personalitzar. Què més? Sana la raïl, l'arrel, per què vas escollir aquest perfil i això, per no repetir històries. Això està guai per no repetir històries, sana l'arrel del problema sempre, sempre i sempre.
Déu-n'hi-do, Maria, quina repassada que m'ho has fet en la cara més fosca.
Per a mi m'agradaria, avui perquè ja ens hem enrotllat una mica, però m'agradaria venir un dia a parlar de les fases del dol, totes, i profunditzar-les totes, ¿vale? Perquè això en general serveix per tothom. I també m'agradaria venir a parlar de la bioquímica de l'amor, perquè és tan addictiu.
Estàs convidadíssima, Maria, quan tu vulguis.
És que m'encanta venir, Pepo, és que m'encanta venir. També penso que és una forma d'educar la població, no?, i que pateixin menys, no?
A més, amb les fases del dol, entenc, com tu apuntaves abans, que pot servir per un desamor, per un canvi de feina, per una migració, un trasllat, que abandones el teu lloc on has estat vivint o amb la gent que tu estaves, vull dir, per moltes coses,
sí,
no?
Sí, sí, a més que el dol forma part de la vida, si és que l'únic que no canvia és el canvi, no? Sempre estem en fase de canvi, no?
És impossible viure sense tenir un dol,
és
o
que és
diversos.
Tothom hi ha viscut, és que no, a vegades se't desperta una compassió amb algú que està en un dol perquè tothom ho ha viscut, llavors saps lo dolorós que és, no? Dol, dolorós. I mira, ara podríem posar una cançó molt bonica que parla del dol i que moltes vegades quan deixes una relació és com no vull saber res de l'amor, no? El drama, no? I podríem ficar una cançó que és una mica optimista perquè quan trenguem una ruptura que aprenem d'això i tirem endavant i gaudim de l'amor i ens reconciliem amb l'amor. Què et sembla, Pepo?
Reconciliarme con el amor, Mr. Quilombo, María Lozano, Fluir en el amor a Instagram, moltes gràcies.
A tu, fins aviadet.
Anem a la platja i tornem tot seguit amb la tertúlia ciutadana.
El dolor perfiona el sufrimiento, se tambalean los cimientos, pero al final se cae de pie, más fuerte y más flexible, más gato y más perro viejo, más cepa de vino añejo, más vivo y más